Bon dia, som-hi amb aquest matí de dimecres 18 d'octubre de 2023. El Penedès en xarxa, escalfem motors, tots els engranatges de la maquinària per oferir-vos aquest magazín diari que comença ara i finalitza a les 12 i que fem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquí, des del control central a la capital de l'Alt Penedès, us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest matí de dimecres, aprofitant que no plou, diuen que hi tornarà a finals de setmana, però de moment estem en pausa, ens n'anem a la muntanya d'aquí uns minutets amb el nostre guia de confiança, l'Oriol Soler d'Orian Guies. Avui, tot caminant per la muntanya, parlarem de l'impacte que tenim a la natura i us explicarem 6 punts a evitar. Sortirem a la muntanya, però a 9:15 hem de ser aquí, per tant serà una excursió curteta perquè toca escoltar el flash informatiu, el primer dels 3 d'aquest dimecres, on des dels serveis informatius ens expliquen què és notícia a l'Alt i al Baix Penedès. I després del flash, espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres. Avui unes espurnes especials perquè comptem amb l'escriptor i poeta penedesenc Jordi Llavina, amb qui volem parlar del seu darrer treball, Proses de l'Entreclaror, i d'Un llum que crema, Premi Carla Riba 2023. A les 10:06, després del butlletí, seguirem i entomarem aquesta segona hora amb l'entrevista, com cada dia. Avui destinada a presentar la 6a edició del Festival Escena Penedès, que se celebra a Vilafranca des de demà dijous i fins diumenge. En parlarem amb Valeri Laguna i Ramon Mata, de la coordinadora de grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès, la GATAP, i amb la Cristina Gallardo, del Casal de Vilafranca, les dues entitats que impulsen aquesta Escena Penedès. A les 10 us ho expliquem amb detall, però preneu nota, a partir de demà i fins dijous, teatre amateur cada dia al Casal i maridat amb vins i, a més, dissabte, masterclass. A 11:15, segona cita amb l'actualitat d'aquest matí, el segon flash informatiu, on seguim explicant com va aquest matí, què està passant als nostres municipis, i tot seguit tertúlia amb la nostra gent gran. Avui comptem amb la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I plegats parlarem d'animals, d'animals de companyia, sobretot d'aquesta nova llei de benestar animal. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després d'escoltar el butlletí de notícies amb Vinzeum, cita setmanal, que avui ens servirà per presentar el concert de Jazz Club Vilafranca d'aquest dissabte amb el seu president, Ricard Parera, el segon concert de la temporada, el primer que programen ells, perquè al setembre va ser un concert en col·laboració amb l'Hora del Jazz. I també us parlarem de la visita al taller del ceramista Carles Llarg. A 11:15, última cita amb els serveis informatius, amb l'actualitat, aquests 4-5 minuts, per saber com acaba el matí. I nosaltres entomem ja la recta final, aquesta mitja hora darrere, amb l'agenda al detall, amb un parell de propostes de recomanacions culturals. D'una banda, coneixerem com es prepara Moja la Festa del Mos, que viu aquest cap de setmana els seus actes principals. Ho farem parlant amb l'Eloi Ferrer, membre de la Comissió de Festes. I de l'altra us descobrirem el Son a prop, que arriba a Llorenç del Penedès aquest diumenge en la seva 16a edició. Som-hi amb aquest dimecres. Arrenquem amb la primera secció del dia, calçant-nos les botes per sortir a la muntanya. És la nostra cita mensual amb el guia de muntanya que ens espera a la capital del Cava, a costat de l'Eli Jiménez. Bon dia als dos.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, reprenem la nostra secció de muntanya, la nostra cita mensual que fem de la mà de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, aquí un altre cop, un mes més.
Ens ha passat ràpid, això, eh?
Sí, bueno, ja és bo, no? Amb ganes de xerrar, d'explicar una miqueta sobre muntanya aquí a la ràdio, és meravella.
Aquesta conversa, com dèiem, mensual que mantenim, parlem de la muntanya, fem excursions, visitem llocs, i avui, per exemple, parlem de com afectem el medi ambient,
sí,
quan anem a la muntanya.
Consciència una miqueta d'això, no? Del nostre impacte a la natura quan fem senderisme, muntanya o de més, no? Parlarem de diferents punts que s'han d'intentar evitar o almenys tindre en compte i quines conseqüències poden tindre, no? Mira, començarem per un clàssic, que és sortir del camí marcat. Normalment, sí que és veritat que és probable que quan anem a la muntanya normalment sempre seguim una ruta marcada, no? Un sender local, un PR, un GR, rutes de Wikiloc mateix, no?, que ens marquen per un camí, però a vegades ens interessa fer aquestes típiques dreceres o buscar alternatives, no? Sobretot quan parlem de parcs naturals o espais protegits, pot ser que hi hagi una normativa més específica on, depenent de la situació, si ens troben anant per llocs que no toquen, ens poden arribar inclús a multar. Per tant, és important conscienciar-nos d'això pel medi natural, principalment, però també perquè pot haver una conseqüència cap a nosaltres. Per tant, el fet aquest de sortir del camí, primer de tot, es poden crear nous camins, noves alternatives, que potser no valen la pena. Segur que tots i totes hem anat alguna vegada fent alguna excursió per algun camí i trobem una drecera que l'únic que ens fa és saltar-nos 2 metres. No val la pena. I això el que se li diu és que estem provocant el trepitj. O sigui, la contaminació, diguéssim, que estaríem fent, l'impacte que estaríem fent en el medi natural, seria aquest trepitj. Per tant, intentem evitar-lo al màxim possible. Sí que és veritat que, per exemple, s'ha de veure, depèn de l'activitat, no? Si anem a buscar bolets, clarament no anirem per
diferent,
camins.
Diferent.
Ja, aquí ja canvia la cosa, no? Però sí que és veritat que si fem un itinerari marcat i anem amb un objectiu de fer un cim, fer una ruta en concret, doncs intentar complir amb el que és el camí ja marcat. Segon, seria fer o destrossar fites de pedra, no? Una fita de pedra, al final, és una petita acumulació de pedres que el que fan són ens indiquen camins, cims, camins secundaris respecte al nostre camí principal, no? Això podria ser una ruta, també, una ruta que estem fent un GR i en algun punt en concret ens volem desviar per fer un cim, pujar i baixar. Aquest cim clarament no estarà marcat amb les marques del GR o les marques que estem, del color que estem seguint, i amb una norma no escrita de la gent s'han fet aquestes fites, no?, que són muntanyetes de pedres, per marcar aquesta ruta. Fem un parèntesis, i també important no seguir qualsevol fita, perquè potser no és el recorregut que nosaltres estem buscant. Per tant, sempre ha d'haver un criteri de dir, vale, és més o menys l'itinerari que he de fer, no? Era buscar aquesta carena, doncs just en aquesta carena hi ha un conjunt de fites, per tant, molt probablement sigui la ruta que jo estic buscant. Però tampoc no fiar-nos al 100%, perquè potser ens agafem un altre camí de fites. Quin problema hi ha? Si destrossem les fites, estem eliminant una senyalització d'una ruta. Per tant, ens podem perdre nosaltres, podem fer perdre una altra persona. Per tant, molt important mantindre i respectar les fites que ja estan fetes en un recorregut. I crear noves fites, el que farem serà senyalitzar camins que potser no existeixen. Per tant, això d'anar a la muntanya i creo una muntanyeta pot fer que estiguem despistant altres persones, i a part és un impacte negatiu pel medi. Estem marginant el sol i sobretot destruint potser refugis d'animals, d'insectes, el fet d'agafar les roques i acumular-les. Per tant, no seria positiu pel medi ambient.
Jo personalment tinc una guerra interna amb la gent que acumula pedretes, perquè de vegades passa, que vas a certs indrets amb molta pedra i dius, ostres, què ha passat aquí?
Al mar mateix, no? Que et vas trobant totes les acumulacions aquestes, que són 100 i que et porten potser a... espiritualment t'ajuda, no sé, això ja no hi entenc, però que queden molt maques, però tu imagina també una platja plena d'aquestes fites, que no és una cosa natural, per tant, si no és una cosa natural, no s'hauria de fer. O almenys s'hauria de fer l'impacte mínim, no? Si té un motiu, com és, per exemple, senyalitzar un camí, doncs, en lloc de ficar un cartell o una estructura de fusta en el medi natural, doncs podem acumular pedres, això no estaria malament, però amb una miqueta de criteri, una miqueta de cap, no? I sobretot, això que dius, no? L'acumulació de pedres, no? Que és molt divertit i de més, i de cop et trobes una superfita. A la zona de la Mola, per exemple, per pujar la ruta típica de la Mola, em sembla que hi ha dos o tres superfites d'acumulacions que realment has de fer, són 4 metres de rodona la base, no? I no cal. Què passa? Pues que allà passa moltíssima gent i és el que dius, la gracieta, no? D'agafar una pedra i col·locar-la a dalt per contribuir. Bueno, aquí ja no estem contribuint, aquí ja és potser per la foto. Aleshores, no val la pena, això ja seria un mal hàbit del tema de les fites. Per tant, hi ha fites que són positives, no?, per marcar camins, i altres que ja és negatiu, que és una aberració, no?, visual i d'impacte. Després, anem al fet de llançar residus orgànics, que seria un exemple, les típiques peles de plata, mandarina i de més. Tenim el mal costum de pensar que al final és orgànic i es descomposarà, o sigui, no hi haurà un impacte, no? Però clar, que es descomposi al final pot trigar setmanes, inclús anys, la part interna de la poma i de més pot trigar mesos en descomposar-se. Per tant, hi ha diversos impactes, no? El principal impacte és el visual. Jo quan vaig a la muntanya, jo vull trobar bolets, vull trobar flors, plantes, no vull trobar una pela de plàtan allà. O sigui, que marqui per on ha passat una persona, no? Per tant, principalment l'impacte visual. També pot atreure fauna salvatge. El fet que hi hagi les peles o tema orgànic de menjars i que no haurien d'estar allà. Qualsevol animal, l'exemple del porc senglar, no? S'ho menja, li agrada, menjar fàcil, i què passa a Collserola? Que s'apropen molt a la ciutat, i això al final fa que hi hagi destrosses al carrer, bueno, que sigui una plaga, no?, que venen a casa nostra, perquè nosaltres hem anat a casa seva, per tant, ells s'han acostumat, un mal hàbit, doncs, volen continuar, més. Volen més, clar, és normal. I després el tema de l'alteració del sòl, no? Quan es descompon, aquell sòl no està acostumat a aquella matèria orgànica i aquí podria generar una alteració, no?, del sòl. Per tant, serien aquests punts tres negatius que no ens interessaria en el tema de tirar matèria orgànica a la muntanya. Després tenim el concepte la basuralesa, la basuralesa, basuraleza, no? Que és, que això ja ho tenim potser cada cop es va treballant més, no? Però és la basura, que els residus que es porten a la muntanya i que no es tornen, que nosaltres anem a la muntanya a fer una excursió, clarament ens podem emportar l'entrepà o la Coca-Cola o el que sigui, però, sisplau, emportem-nos les deixalles que generem, no? Que no costa res, igual que ho hem portat, doncs ens ho podem endur.
Més fàcil, perquè pesa menys.
Clar, clar, sí, a més t'ocupa menys la motxilla, tens més espai per recollir bolets i ficar-te'ls a la motxilla. Per tant, aprofitem-ho, no? No costa res. Doncs cada cop més I aquí és un problema, potser, de la massificació que hi ha a la muntanya, no? De que cada cop hi ha més gent que potser no està acostumada o no té l'hàbit aquest d'emportar-se les coses, però clar, o sigui, jo veig lògic, no? Tires una llauna de Coca-Cola, ningú, si no la recullis tu, ningú la recollirà. Per tant, i això afectarà al medi ambient, no? Descomposició de mesos a anys, per tant, inviable deixar-ho. Un exemple a nosaltres que ens passa molt és, alguna vegada ja ho hem comentat, fem el barranc d'aquí de Castellà del Vallès, no? Un barranc que es va descobrir en el confinament, que està bé perquè està aquí a prop de casa, no? Però és un barranc urbà, està al costat, comença just al costat a l'entrada del poble, no? I en allà ens trobem molta basura de gent que va pues, allà a passar el matí al primer gorg, a fer un banyet i demés, i cada dia, rere dia, trobes basura i basura. Què fem nosaltres, alguns guies i demés? Anem recollint, pues, bueno, per mantindre l'espai una miqueta decent. Però sí que és veritat que és un no parar de cada dia haver de recollir, cada dia veure gent tirant coses o deixant deixalles. I per més que es faci, costa molt. Per tant, intentar pues, mentalitzar a tothom, no? De que ens hem d'emportar el que portem a la muntanya, ens ho hem d'emportar tal com hem vingut.
Jo crec que ens ha passat a tots anar a la muntanya i trobar-nos alguna llauna d'aquestes que dius, uau, això de quin any deu ser?
Sí. Correcte. Marques que ja ni es fabriquen, no, que ja ha passat a la història, no? El disseny aquell de l'ampolla. Sí. Aleshores, sí que és veritat que cada cop, bueno, a mi em passa, o segur que a molta gent li passa, no? Que vas a la muntanya, al final fas una excursió i acabes amb una bossa de residus que no són teus. Però bueno, intentem, no?, col·laborar d'aquesta manera en la conservació del medi natural. Però costa molt. Si no es portés allà les deixalles, no hauríem de fer-ho. Per tant, és tan fàcil com prevenir, no?
Si va, pot tornar.
Correcte. Per acabar amb aquest tema, sobretot a espais naturals, cada cop hi ha una normativa pròpia i més possibilitat de multa, cosa que aquí sí que em sembla perfecte, de que es multi. Si què passa? Que costa molt de trobar la persona que fa això. Però bueno. Anem a punt 5. Enterrar els excrements quan anem a la muntanya. Sembla una tonteria, però és important. Per què? Principalment per accelerar la descomposició. Estem tot el rato amb el mateix, no? Al final sí, és orgànic, però primer tot no és gaire agradable quan estàs buscant bolets, no? I trobar-te allà el regal. Aleshores, no costa res pues, enterrar-ho, són diuen uns 20 centímetres de forat, fas allà les necessitats, enterres i, sobretot, el paper ens l'hem d'emportar, perquè és el que trigaria més en descomposar-se. Per tant, seria primer de tot per accelerar la descomposició, segon per agradable, no? Perquè no vagis per la muntanya, et vagis trobant fites no naturals. I, sobretot, per habilitar també la propagació de malalties per contaminació fecal en aigües dolces. Que aquí també, per exemple, recomanen, pues, si has d'anar al lavabo, pues, fer-ho a 60 metres d'un riu... Bueno, tindre una miqueta de consciència i no fer-ho a qualsevol lloc. Uh-huh. Important. Això també, per exemple, en barranquisme passa moltíssim. Abans d'entrar al barranc, fas les teves necessitats a 2 metres de l'aigua. Que després entraràs a l'aigua. No mola.
No massa.
Aleshores, intentar tindre aquesta consciència, no? Hi ha una curiositat, que és el Mont McKinley, que ara es diu Denali, que és el cim més alt d'Amèrica del Nord, que fa 6.194 metres. És un espai protegit que tu, quan entres a dins del parc, et donen una bossa de plàstic, fas la ruta, fas les teves necessitats dins la bossa de plàstic i, quan surts, te la pesen per comprovar que l'has utilitzat i que has anat al lavabo. Si calculen els dies i més o menys els grams, quilos que haurien d'haver, si no ho compleixes, pagues multa.
Els americans estan en un altre nivell.
Estan en un altre nivell. Estan en un altre nivell i, clar, si tu aquells dies no has d'anar de ventre, doncs pagues. Per tant, bueno, ja busquen les peripècies. Però, ostres, potser no cal arribar a aquest punt. Però sí que al final és impacte zero al medi natural, que això també és interessant, no? I vulguis o no, doncs, les nostres necessitats és un impacte al medi natural. Per tant, Va, no cal potser aquest extrem, però és curiós de saber. I, per últim, també una cosa que es fa habitualment i que no s'hauria de fer és el fet de banyar-se en llacs d'alta muntanya. Per què? Perquè estem en ruta d'alta muntanya, ens volem refrescar perquè fa molta calor, veiem un llac d'aquests de pel·lícula, d'Instagram, no? que veiem moltes ganes i que la foto serà molt xula, però clar, hi ha un ecosistema allà en concret que nosaltres el podem alterar, no? Aquest ecosistema és molt fràgil, molt sensible, i sobretot la flora i fauna pot veure's molt afectada simplement per la crema solar que portem, el desodorant. Aleshores, el fet de banyar-nos allà ja estem fent un impacte negatiu. Aquí sí que és molt important, depèn del Parc Natural i Nacional, un altre cop la normativa pròpia, de que segurament estarà prohibit l'Estany de Sant Maurici, no? El Parc Nacional d'Estany de Sant Maurici, està protegit i tens la zona de just d'Aigües Tortes que està ple d'estanys, i allò està prohibit i està vigilat. Si et veuen allò banyant-te, ojo peligro, per tant, important.
Madura, després, a l'estiu veiem autèntiques barbaritats com aquest estiu i ja va haver algun il·luminat que va fer foc.
Sí,
vale.
Sí. Estem al mateix, no? Mm-hmm. Al final, estem a les mateixes. Massificació, tema confinament també ha fet que vulguem conèixer molt més territori, cosa que està molt bé, però amb respecte amb tot el que hem estat parlant i sobretot amb el tema dels llacs, que no és perquè no vulguin, simplement perquè pot haver una afectació a l'ecosistema. Per tant, amb això hem de vigilar.
Doncs, Oriol, avui apropant-nos a aquests consells, a aquests 5 tips per tenir cura del nostre medi ambient, perquè al final és el que ens queda, eh? Al final nosaltres passem, però la muntanya queda.
A veure el que queda. Sí. Ja se'ns està acabant l'aigua, no?, de la pluja i de més, a veure com queda el tema de la muntanya. És respectar i al final jo crec que és tan fàcil com a tu t'agradaria trobar-t'ho, doncs deixar-ho, no? Si a mi no m'agrada trobar, depèn de quines coses, doncs les recullo i no les porto. Ja està.
Deixem igual o millor. Si podem millor.
Sempre millor. Doncs, sempre.
Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un mes més i ens retrobem el mes vinent amb més muntanya.
Com sempre.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
I seguirem caminant una miqueta més fins a 9:45, fins a la cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, amb aquest remix de So Hard d'Elton John amb Dua Lipa.
I'm not the man I think I am.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els instituts prohibeixen el mòbil davant els problemes de pèrdua d'atenció i els conflictes generats pel mal ús de les xarxes socials. Des d'aquest curs 2023-2024, l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca ha prohibit l'ús del mòbil al centre durant l'horari lectiu, incloses les estones d'esbarjo. Era l'únic institut de Vilafranca on encara estava permesa la seva utilització entre classes i al pati. Amb el canvi de normativa al Milà, ara ja no es permet l'ús dels telèfons mòbils a cap institut de Vilafranca, excepte que es facin servir en ocasions puntuals per a ús pedagògic. Els mòbils havien entrat amb força a les aules per aprofitar els avantatges de la tecnologia en l'aprenentatge, però els avenços tecnològics, d'una banda, i de l'altra, l'addicció que presenten molts adolescents, han provocat en els darrers cursos un degoteig constant de centres que han acabat declarant-se lliures de mòbils. Els dos motius principals són els problemes de pèrdua d'atenció i els conflictes que es generen en l'àmbit de les xarxes socials. Comencen les obres de la rotonda a l'accés a Baronia de Mar, a la carretera entre Calafell i Bellvei. Milloraran la seguretat viària d'aquesta zona, una part de la qual pertany al municipi. Ja han començat les obres de construcció d'una rotonda a l'accés a Baronia de Mar, a la carretera TV-2126, que enllaça Calafell i Bellvei. Les obres impulsades per la Diputació de Tarragona tenen un pressupost de 320.000 euros. Aquesta actuació millorarà la seguretat viària dels veïns d'aquesta zona, una part del qual pertany al terme municipal de Calafell i la de la pròpia carretera. La Cruïlla és un punt perillós. Els vehicles que van en direcció a Bellvei s'han d'aturar al mig de la calçada per fer el gir a l'esquerra. De sortida de la urbanització, cal travessar el carril de baixada per anar cap a Bellvei. Per la carretera hi passen 5.064 vehicles al dia i els que entren o surten de Baronia són més del 10%. El projecte que s'està executant consisteix en una rotonda de 36 metres de diàmetre i inclou també enllaços, vorals i il·luminació. L'afectació al trànsit serà relativament reduïda, però cal respectar les limitacions de velocitat i la resta de senyalització implantada al tram d'obres. També us expliquem que recullen més de 1.300 firmes per canviar les tarifes de la zona taronja de Cunit. L'Assemblea Veïnal de Cunit ha informat que ha recollit un total de 1.318 signatures entre ciutadans del municipi que avalen la seva proposta de canvi de tarifes a la zona taronja d'estacionament que s'ha estrenat aquest 2023 a prop del passeig marítim. La proposta, acompanyada de les firmes, ha estat entregada als grups municipals que conformen el govern, Impulsem Cunit i el PSC. Des de l'Assemblea, remarquen que la proposta ha rebut un fort suport comunitari i reflecteix un consens sòlid sobre la necessitat de gestionar de manera efectiva la disponibilitat a l'estiu de l'estacionament. Ara esperen que aquesta fita marqui l'inici d'un diàleg més ampli amb les autoritats locals que creuen que haurien de considerar la proposta i prendre decisions informades. I aquest diumenge l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita guiada gratuïta pel patrimoni de Sant Pere Molanta. Per aquest diumenge l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita guiada pel patrimoni de Sant Pere Molanta i el seu entorn. L'inici de la visita s'ha programat a 11:15 a l'església, primer punt d'aturada de la ruta. A l'interior d'aquest temple del segle XVIII es podrà veure la imatge de fusta de Sant Pere, obra de Josep Maria Camps, col·laborador de Gaudí. Després es preveu pujar al Castellot de la Barquera, des d'on es podran veure les poques restes històriques del castell medieval, en un indret considerat com un dels més vells miradors del municipi. De tornada es passarà per la masia Fontallada de Can Torres del 1742. Les inscripcions es poden fer a turisme@olerdola.cat.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ara passen 6 minuts de 9:45 del matí. A les espurnes literàries d'aquest octubre, l'Anna Ruiz Mestres ens acosta un exalumne seu, l'escriptor i poeta Jordi Llavina, flamant premi Carla Riba 2023 per Un llum que crema i que acaba de publicar Proses de l'intraclaró. Anna, Jordi, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Sílvia, començarem parlant un moment d'una efemèride que vull citar, que és del Juli Vallmitjana, que fa 150 anys del seu naixement, que va ser una persona que volia dedicar-se a l'art i tenia molta habilitat amb l'argenteria, perquè el seu pare tenia un negoci d'argenteria. Va entrar a l'Escola de Belles Arts i es va fer amic de la colla del Safrà, del Nonell, del Pixot, però va descobrir que realment el que li venia de gust era escriure. I quan es va posar a escriure, amb el Rafael Moragues van organitzar una representació teatral de la Teresa Raquén del Zola i va ser el primer debut professional de la Margarida Xirgú. Però per què m'apassiona el Vallmitjana? Doncs perquè era una persona que li agradava moltíssim el barri xino, li agradava saber dels gitanos de sota de Montjuïc i va començar a escriure sobre aquesta gent i ho va fer amb moltíssimes paraules en calor. I, per tant, hem de parlar de català calor, que és un testimoni d'una llengua que ha desaparegut. I una de les seves obres més emblemàtiques és Enterregada, i el 2009 el TNC va adaptar El casament d'Enterregada, que vaig tenir l'honor de portar-hi els meus exalumnes ara. També va fer un drama líric pel Liceu, però el que volia el Vallmitjana, de veritat, era sacsejar a la gent mostrant una realitat que els era incòmoda. Era la Barcelona maleïda, la Barcelona que els nous santistes no es miraven tant, i ell deia que si la mostrava era el primer pas per començar a millorar-la i a canviar-la. I dit això, llegiu El casament d'Enterregada, d'edicions 1984, i passem a parlar del que realment avui ens interessa molt i molt, que és que ha vingut el Jordi Llavina. Jordi, estic molt contenta que estiguis aquí.
Jo també. Ja ho ha dit la...
La Sílvia.
La Sílvia, soc exalumne teu, com tants centenars i centenars més de...
Sí,
de,
sí.
De joves i joves que ja ho hem deixat de ser fa 20 anys.
Això. Doncs no entro a fer-vos una llarga biografia, tot el contrari. Només recordem que el Jordi ha treballat en el camp editorial, el periodístic i el docent, que s'estima moltíssim el Vinyoli, que em va fer un assaig, i jo també me l'estimo molt, el Vinyoli, i amb el Jordi. I que parlarem del Premi Carla Riba, però també parlarem una mica de les proses d'Entre Claró. Jordi, aquest poemari que a mi m'ha agradat moltíssim, que l'he trobat d'una bellesa aclaparadora, et dona el Carla Riba. Ostres, el Carla Riba no es guanya cada dia. I jo dic, Jordi, quan vas començar a escriure Un llum que crema, pensaves presentar-la al Carla Riba o no?
No, perquè quan començo a escriure un llibre no sé ben bé si allò serà un llibre, si allò serà un intent fallit, si serà... No sé ben bé què serà, no? A poc se li va veient el nas, és com amb una ecografia, quan una persona està embarassada, quan una dona està embarassada, que a poc sí que ja aquell cos es va formant. Un cop es va formant, penses, bé, aquest llibre podria aspirar a un premi important, i de vegades dius que sí, altres penses, no ho tinc del tot clar, i en aquest cas doncs, va anar d'aquesta manera. Vaig creure que podia... com a mínim aspirar a un dels premis més importants, vaig concórrer-hi, li vaig presentar i finalment doncs, va guanyar.
Molt bé. I et diré una altra cosa. Mira, fas poesia de les coses petites, no? I hi ha un poema preciós que es diu Arboritzar el cor, que parles de les flors silvestres, parles de que les flors t'han acompanyat, que has après a conèixer les flors i una mica sembla que des d'aquest món petit ens vulguis portar a l'univers, a un món més gran. Dos preguntes. Sí, un món petit per parlar de l'univers i com has arribat a dominar les flors d'aquesta manera?
Molt senzill. Començo per la segona. Això deu ser escrit aquest estiu passat, no l'anterior, i un bon amic que es diu Oriol Sabater em va dir que hi havia una aplicació pels mòbils que es diu Google Lens, que et permet conèixer el nom de les flors, de les herbes, dels arbres...
Sí.
En definitiva, et permet conèixer el nom de qualsevol cosa, perquè aquest Google Lens també el pots enfocar en aquesta taula des de la qual estem parlant o en la qual ens recolzem per poder parlar, aquest telèfon, qualsevol cosa, i te'n dona la referència. Però a mi m'interessava, lògicament, pel món vegetal, que és el món que transito, i arran d'allò, bé, vaig conèixer el nom d'algunes flors, d'algunes herbes, no gaires, i en algun cas, fins i tot, potser ara, si les veiés, les hauria oblidat i tot, no? Però em va semblar que... Això, per això es diu arboritzar de cor, que és, de fet, una... És una ironia, perquè no és arboritzar de memòria, sinó que és arboritzar a partir d'aquesta eina.
Ja, yeah.
Però sí, evidentment, sempre. Jo crec que aquest recurs que tu destacaves tan bé, sempre el faig, no? A partir de la cosa petita, aspires a una cosa
més,
a una cosa més gran, més alta, no? Sempre és així. Perquè, a més, les coses petites jo crec que revelen molt sovint el món, no? I el poden revelar tant o més bé que coses que, en principi, semblen més ambicioses, més grans, més acabades, més definitives. Sí, aquest és el recurs, probablement un dels recursos més habituals en la meva poesia.
Molt bé, Jordi, una altra cosa. El llibre està dividit en diferents parts i la primera es diu Endurance i em sembla que aquest títol faci referència a la resiliència, a la resistència. Després parles del capità Shackleton, aquest home tan corajós que va patir tant. No, bueno, no hi entrem amb aquest home. Però és aquest anar caminant dia a dia per els camins, com ell, que també va caminar per camins marins, descriure la bellesa de la majoria de la gent que no l'observa. Què esperes que reaccionem quan tu ens presentes aquest mar de bellesa?
En aquest cas, aquest Endurance que deies, que és la primera part, parteix d'un pretext que és, sí... aquella expedició que es va fer, sembla que era el 1915, sí. Aquella gent, aquells 27 o 28 tripulants d'aquest vaixell que es deia així, Endurance, que vol dir resistència, com deies, van quedar encallats al gel.
Sí, sí.
Havien de fer el pol, no? El pol... no recordo si era el pol sud, diria
el pol sud, crec que era, i per un encàrrec de la reina d'Anglaterra, una cosa així. Ara jo també...
Exacte, faig... l'Antàrtida. Sí. I aleshores van quedar encallats i van estar molts dies que no sabien què fer. Vull dir que finalment se'n van sortir, no se'n va morir cap, però sí que aquell vaixell va quedar abandonat. Aquell vaixell finalment es va enfonsar i no es va recuperar fins 107 anys, diria que són 107, si potser són 108, 100 anys més tard, ara fa 3 o 4 anys, es va recuperar. Se'n va recuperar el derelicte. I a mi això em va semblar un símbol, no?, de moltes coses que sembla que hagin desaparegut, però que en sec algú pot tornar-les a fer aflorar a la superfície. No?
A la vida.
A la vida, en definitiva. Per tant, també el procés aquest, no?, de, per mi el gran tema de la literatura, de la poesia, és la memòria. La memòria que ens permet doncs, tornar a coses que havien existit i que potser molt poca gent ja recorda, però que per mort, per causa de la... i per obra i gràcia de la paraula, doncs podem tornar a fer vívides, no? Què aspiro? Sí, aspiro que el lector, la lectora, puguin reviure, no?, aquest moment d'emoció, de dir, ostres, aquí hi va haver uns tripulants. Això es va enfonsar. I això ho connecto bé amb la guerra d'Ucraïna i ho connecto amb la pintura del Morandi, no? Vull dir que sempre hi ha aquest efecte de la memòria que pretén preservar l'estat de les coses que van ser.
Que van ser. Bueno, si tenim temps et faré una pregunta sobre la pintura i l'art, però ara voldria parlar dels epígrafs, que són preciosos, que estan superben escollits i que en tens un del Jules Renard i un altre del Segarra que crec que et descriuen a la teva poètica en aquest llibre d'Un llum que crema.
Per això els he posat.
Per això els he posat, no? I quin, diem-ne, la gent que no caminem com tu, que no llegim caminant com tu, que no ens fixem, que no vedem i apreciem, el trobar la bellesa en aquestes coses, quan llegim... creus que podem trobar-hi una mica tot el que ens envolta, que ens acompanya en el camí de la vida? És una mena de camí, una llum que crema, que també ens guia cap a un projecte de vida que és teu, evidentment, però que també podria ser de qualsevol lector?
Jo espero que sí. Espero i aspiro. Aspiro que justament els versos puguin suscitar aquesta emoció, puguin suscitar gairebé el reflex d'una experiència i que el lector pugui reviure-ho, sí, o pugui viure-ho d'una altra manera, que és a partir de la lectura silenciosa, no? Per descomptat. I tu feies referència als epígrafs, a les citacions del llibre. Per mi això és molt important i m'agrada que ho destaquis perquè el llibre no és només... allò que ha sortit de tu, que tots sabem que, a més, al cap de tantes lectures com hem fet al llarg de la vida, d'originalitat, fins a cert punt, ni pot haver poca, és a dir, és l'originalitat d'allò que tu has vist, però que està tamisat i que està sedimentat per moltes lectures, per moltes experiències, etcètera, etcètera, no? Però aquesta part que podríem dir-ne el paratext, és a dir, allò que no forma part directament del text, que no ha estat creat per tu mateix, però que en canvi ha estat creat mentre llegies i has pensat, has subratllat aquells versos de Lucreci o de Jules Renard, com deies, de Segarra.
Sí.
Això també és molt important i la relació que això la relació que s'estableix entre això i la teva pròpia obra.
El teu text, obra. No?
Sí, exactament. Això és, per mi és fonamental, no?, i veure els vincles i per què aquest autor ara ha triat aquests versos, jo què sé, de Baudelaire, o aquests versos de Mercè Rodoreda, per què els ha triat, no? I llavors, a mesura que vas llegint, ho has de poder entendre, com has de poder entendre aquella experiència que et descriuen aquells versos i reviure-la.
Parlem de la secció de papereria.
Molt bé.
M'ha entusiasmat. Escolta'm, és una d'una bellesa extraordinària. No sé si saps que el cavall fort de la segona quinzena d'octubre surt paper de diari.
Sí, ho sé perfectament. El que passa és que encara no el tinc perquè...
Jo l'he llegit.
No es pot comprar, em sembla, les... L'estic esperant que em van dir que me n'enviarien un parell d'exemplars, encara no m'han arribat. L'he buscat, però és la revista es veu que ja no es troba en quioscos, és a dir, va per subscripcions.
Exacte, doncs jo me l'he deixat llegir un subscriptor
A mi em fa molta il·lusió, d'altra banda, eh? Vull dir, és una revista que quan era petit jo havia llegit, els meus pares no m'hi havien subscrit, però els meus fills sí que hi van estar subscrits durant molts anys i per descomptat, si hi ha una capçalera en la qual em fa il·lusió aparèixer és en una revista com aquesta, més que no pas en revistes, diguem-ne, més del ram o més de literatura per adults, no? Per tant, sí, quan m'ho van proposar, que va ser mitjan juliol, vaig dir immediatament, no únicament que sí, sinó que per mi era un privilegi i, a més, això se li havia acudit en Quim Carbó, vull dir que encara més.
Encara
Quim
més.
Carbó, que va ser el primer autor que quan jo tenia 12 anys o 13 el vaig entrevistar pel Montcau Express, que és com es deia la revista de la meva escola pública, Gelida.
Molt bé. Doncs, Jordi, jo et volia preguntar arran d'això. Escrius en paper? Escrius amb el portàtil, sempre?
No, sempre amb el portàtil, sí.
Sempre amb el portàtil. Tanta bellesa del paper.
No, eventualment, sempre llegeix... O sigui, sempre escric amb l'ordinador, amb el portàtil, però els poemes comencen a escriure's en les pàgines de cortesia dels llibres que estic llegint i pels quals doncs, estic pensant ja una crítica. El que passa és que molt sovint em ve al cap un vers, i aquest vers, si estic passejant, com tu destacaves al llarg de l'entrevista, el primer lloc on s'escriu és justament en una d'aquestes pàgines blanques dites de cortesia dels llibres que estic llegint per fer-ne una altra cosa. Per tant, el paper sempre hi és, però sí que és veritat que ja no escric la poesia, ni els articles, ni escric res, ho escric directament a l'ordinador. Sí,
molt bé, les noves molt tecnologies. Còmode.
Ara, jo defenso molt, justament, i jo escric molt, en paper, no això, però, per exemple, quan corregeixo, lògicament, els exàmens els corregeixo sobre paper, escric molt sobre paper, encara. Qualsevol presentació de llibres, demà en faig una d'en Joan Render, les notes que prenc les prenc en paper, no ho faig amb ordinador i després m'ho imprimeixo, no. Vull dir que sí, i la cal·ligrafia per mi és molt important. Per això aquesta secció, la secció de papereria, té molta importància. No és una secció frontissa entre altres seccions, diguem-ne, més greus. És una secció per mi molt vinculant, perquè es parla justament de la importància del paper com a transmissor d'idees, d'experiències, d'emocions.
Parlem un moment de l'art, perquè el Cestino de Morandi m'ha recordat moltíssim els de Caravaggio, els de l'Artemisa. I anem al títol i tanquem amb això, Un llum que crema. Un llum que crema també m'ha fet pensar en el George de la Tour, amb aquelles vanites i aquelles espelmes tan boniques que les tracta tan bé, no? I aquest llum de crema que crema té un punt entre vida i mort?
Sí, el que passa és que jo l'interpreto més aviat com el refugi i com allò que sabem que hi és i que és molt, podríem dir-ne, molt, molt modest, no? En el fons és la poesia. Sí, per descomptat, i quan deies això al George de la Tour, és veritat, vull dir, aquelles vanites amb les calaveres i l'espelma que degota i la cera que es consum, això és molt també la meva poesia, els meus versos, no? Però en aquest cas, és clar, a més, un llum que crema es diu així perquè antigament els llums sempre cremaven. El que passa que antigament es deia d'una manera recta, literal, i ara quan parlem d'un LED que crema o d'un llum que crema, bé, és que ja tenim una certa edat perquè els joves no dirien mai per un llum encès un llum que crema. Sempre dirien aquest llum està encès, no diria aquest llum crema, no?
Sí.
Però trobo que és una manera molt bonica perquè hem passat de la literalitat a la cosa figurada. És a dir, ara pot semblar, és una metàfora, quan diem que crema un llum en aquella casa, perquè aquell llum ja no és d'oli, ja no és de petroli, ja no crema,
ja no és
literalment. No? I per tant, quan parlem, per exemple, de la factura de la llum, estem fent servir una metàfora, perquè la llum aquella no és
ja
la
no
llum
és.
Solar, sinó que és una llum elèctrica.
Sí. Jordi, ens queden un parell o tres de minuts. Parlem un moment de les proses d'Entreclaror, que són la paraula Entreclaror s'agermana en els dos llibres. Jo he vist moltes coses, però què diríem als oients? Quoi de neuf a les proses? es retroalimenten els dos llibres.
Totalment. Són
profunditat
llibres,
filosòfica, jo crec que n'hi ha molta.
Sí, sí, exacte. Són dos llibres que pràcticament vaig escriure al mateix temps. De fet, Proses de l'entreclaror s'havia de titular Un llum que crema.
Ah, sí?
Per això hi ha moltes proses que fan referència també a Llums que cremen, aquella de Nietzsche i tot això. Mm-hmm. Em va semblar que Un llum que crema era un títol més líric, fins i tot que no pas per un llibre en prosa, tot i que és un llibre que hi ha molta poesia en prosa, suposo, perquè és la mirada d'un poeta més que no pas d'un novel·lista, que jo no ho soc. Llavors, això que dius, sí, la profunditat filosòfica, jo crec que, bé, sense voler ser massa ambiciós, eh? Últimament faig moltes lectures de filosofia. Alguns dels meus amics, el Marc Galofré, que tu coneixes perfectament, el Josep Maria Esquirol, ens trobem molt sovint i el comentari és sovint, o per no dir exclusivament, sobre obres filosòfiques, cada vegada més també de poètiques. Però el substrat comú és la filosofia
amb
sí,
tots tres, no?
Exacte. I justament per això aquí hi ha un reflex d'aquestes converses, no? Hi ha una prosa que es diu El sopar, que descriu un dels nostres sopars. En aquest cas hi ha una mena d'exegesi d'un quadre de Rembrandt, però sí que hi ha molta excursió pel pensament o per aspectes concrets del pensament. És un llibre també fet de petites coses que aspiren a fer reflexions més altes, exactament igual que els poemes. Per tant, els vincles són constants entre un llibre i l'altre.
Molt bé, Jordi, desitjo moltíssima sort
en
els
dos
llibres i continuo en aquesta vena, que veig que també s'hi respira art, a part de filosofia, i que gaudeixis de la poesia i que nosaltres en gaudim molts anys més.
Moltes gràcies, Anna. Gràcies per... Clar, tu em coneixes molt bé i, per tant, hi ha coses dels meus llibres que pots probablement entendre més que un parvenir, no? Algú que hagi arribat de cop i que es trobi en un llibre. Gràcies.
I que es fa, gràcies a tu, i que es fa molt fàcil estimar el que tu fas.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Gràcies a tots dos. Hem gaudit molt escoltant-vos.
Mica en mica, els Rolling Stones van deixant anar peces i en portem un parell del seu nou àlbum, com aquesta, Sweet Sounds of Heaven, amb Lady Gaga i Stevie Wonder.
Penedès en xarxa.